Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com. Bona vesprada a totes i a tots. Ja som així, La Mosca amb tots vosaltres. És dijous, són les 7 de la vesprada. I així està Vicent Morera conduint la nau i el que us parla, Jordi Mata. Avui, en el programa, com sempre, parlarem de moltes coses i coses ben sucoses, d'ací de la nostra terra. En la primera part, com sempre, anirà dedicada a Amèrica Llatina, amb la crònica de Joania des de Cuba, Dani ens parlarà d'Argentina. I després també tenim a la segona part doncs, el continent Josep amb coses que haurien de ser veritat. I tocarem temes d'ací, bàsicament, de la Generalitat Valenciana i característiques del país, que les comentarem, molt interessants. Parlarem de Palestina, d'una cosa positiva que en relació al país, que és que les acampades que estan fent els estudiants de València per protestar i exigir l'acabament del genocidi contra el poble palestí. I un comiat de Feijó, que ens dedicarà una reflexió molt interessant amb un míting que va fer. Molt interessant. El nivell és altíssim. No sé si arribareu a captar. Bé, això és el que donarà. La música avui anirà a càrrec de Zoo, que posarem un tall d'un concert que va fer Barcelona, que estava acompanyat també de la cantant i diputada de l'Assemblea Nacional de Cuba, Ani Garcés, que ha estat moltes voltes i ha col·laborat amb el grup de Gandia. Es diu Rituales Santeria. També, doncs, dedicat a la resistència palestina, doncs, una cançó on parla de la lluita del poble palestí. I després també doncs, de l'any Estallers. Artur Álvarez ens seguirà deleitant amb els seus blues dedicats a Estallers, amb els seus poemes. Avui toca el poema Preserve molt la meva soledat. I ja, amb això no tindrem més temps per seguir, així que anem per feina. Arrenca La Mosca.
No está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Saludos amigos, en especial a Jordi y a Vicent que hacen posible este encuentro con ustedes cada semana. En la tarde de hoy platicaremos sobre el reportaje del periódico Break Trump News que sale a preguntar en las calles de Cuba si estamos en una crisis y la más importante del país. Cuba atraviesa hoy uno de los momentos sociales y económicos más complejos de su historia reciente. Desde el triunfo de la revolución en 1959, en medio de un amalgama de contratiempos que han contribuido a dañar su economía a pasos acelerados en los últimos 5 años. Por un lado, los daños económicos que dejó a nivel global la pandemia del COVID-19, y de la que Cuba le ha costado levantarse. Por otro, un reforzamiento de las sanciones de Estados Unidos que sigue apostando a provocar un cambio de modelo político en el país caribeño. Ambos elementos se suman actualmente a un conjunto de legislaciones aprobadas a partir de enero del 2021, originalmente destinadas a resolver la difícil situación económica del país, pero que han agravado el escenario, generando un incremento en los precios de los alimentos de la canasta básica y una pérdida general del poder adquisitivo de la población. En palabras de Anabel Atuña Alfonso, una joven estudiante cubana que conversó con claridad, la situación del país es una situación difícil y hasta cierto punto triste. Al explicar a este periódico las circunstancias que, en su opinión, han llevado a su país al punto en el que se encuentra hoy, la estudiante de filosofía comienza a mencionar la pandemia de COVID-19, que generó una crisis económica mundial, de la que Cuba no se separa. Después se hizo la tarea de reordenamiento económico, que no cumplió con las expectativas que se tenía y que en gran medida es la culpable de todos los desbarajustes que tenemos ahora en el país, explicó. Con esta mirada coincide el profesor universitario y doctor en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana, Fabio Fernández Batista, quien subraya que para la isla son días muy complejos en los que mucha gente incluso decide irse de Cuba. Cuba atraviesa hoy uno de los momentos sociales y económicos más complejos de su historia reciente, desde el triunfo de la Revolución, y esa realidad económica es tan compleja que se materializa en un escenario de precariedad social, argumenta, haciendo referencia a las dificultades cotidianas que se enfrentan hoy los cubanos para adquirir productos esenciales y garantizar su movilidad, una realidad que afecta a todos por igual. Como cubano, yo siento que es una crisis no solo económica, sino de expectativas y de posibilidades en las cuales la incertidumbre es algo que se coloca sobre la mesa todos los días e incluso afecta a aquellos que, como yo, tienen la convicción de que la revolución y el socialismo son el camino de independencia, soberanía y justicia social para Cuba, dice, por su parte, Ernesto Teuma, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Artes de Cuba. Producto de este complejo panorama, el pasado mes de abril, grupos de cubanos salieron a las calles en varias ciudades del oriente del país para protestar por los constantes apagones eléctricos y la escasez de ciertos productos y alimentos, principalmente aquellos que el Estado entrega de forma subsidiada a la población a través de la canasta familiar normada, conocida popularmente como la libreta. Para los entrevistados, estos obstáculos, sumados a la falta de empatía en algunas estructuras del gobierno, pudieran ser precisamente el foco del malestar social en la población. Las manifestaciones, según dicen, son un reclamo legítimo. Esas manifestaciones son evidencia de un malestar social acumulado en la realidad del país y que genera que la ciudadanía se manifieste en una lógica de cuestionamiento a la realidad que vive. Desde la perspectiva del profesor de filosofía, Teuma, quien también forma parte del colectivo Latiza, quienes formaron parte de las protestas, están expresando un malestar legítimo en cuanto a las condiciones materiales de la reproducción de su propia vida, algo que, según él, las autoridades cubanas han reconocido, por lo que han actuado hacia la conciliación, hacia la negociación y hacia la explicación. El gobierno cubano y su presidente, Miguel Díaz-Canel, han reconocido que el país atraviesa años difíciles y que algunas decisiones administrativas mal tomadas podrían haber abonado el malestar social que genera la incertidumbre económica y las sanciones de Washington. Para muestra, en los últimos años, Estados Unidos ha perseguido y sancionado con más fuerza a las empresas que hacen negocios con Cuba para importar petróleo, lo que ha dificultado la entrada constante de combustible imprescindible para generación eléctrica, dando pase a constantes y largos apagones, en especial en el interior del país. Al mismo tiempo, el jefe de Estado ha denunciado que Cuba es víctima de lo que llamó una campaña de intoxicación mediática, destinada a desvirtuar la realidad de la isla y aprovechar el descontento social para promover un cambio de régimen. Al mismo tiempo, el jefe de Estado ha puesto en cuestión, de hecho, el gobierno de Estados Unidos y su embajada en La Habana, que se han hecho eco de las recientes manifestaciones en Cuba y que han dicho estar del lado del pueblo cubano en sus reclamos, declaraciones que no carecen de cinismo y de una lógica de inmoralidad. La proyección de las autoridades norteamericanas respecto al tema de Cuba es absolutamente inmoral. Básicamente porque un porcentaje elevadísimo de los problemas que Cuba experimenta en el día de hoy tiene que ver con la política hostil que en los Estados Unidos nos hacen. Entonces, cuando la gente marcada por esos problemas protesta, enseguida se solidarizan con aquellos que son víctimas de su propia acción hostil, denuncia el profesor de historia. Las autoridades cubanas revelaron recientemente que 5 bancos internacionales se negaron a procesar las transacciones para Cuba en 2023, debido a la inclusión del país en la lista estadounidense de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Esta movida, junto a otras 243 medidas adicionales aprobadas por el anterior presidente Donald Trump, han sido la piedra angular que una política exterior de agresión que ha continuado con el incumbente Joe Biden, originado en la Casa Blanca contra La Habana con la esperanza de hacer implosionar a la revolución. Para mí eso es una hipocresía, una de las tantas que ellos, el gobierno de Estados Unidos, han hecho a lo largo de la historia, porque si están a favor del pueblo cubano, ¿por qué no levantan el bloqueo? Pero a pesar de todo esto, los cubanos dicen confiar en su capacidad para superar sus problemas actuales, algo que sería menos difícil si no fuera por el bloqueo estadounidense ni su postura de hostilidad permanente contra el pueblo cubano. Confío en la capacidad del pueblo de Cuba para reinventarse en medio de las dificultades, y yo sueño con que seamos capaces, como nación, de encontrar los caminos para la mayoría de los cubanos vea en Cuba el escenario donde consumar sus múltiples y legítimas aspiraciones. Con toda esta información que les he brindado anteriormente, como siempre les digo, saque usted sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por su atención. Desde Cuba les saluda Yoya Guzmán. Tengan todos muy buenas tardes.
Cuba no está sola, todo el mundo está.
Hola, buena vesprada, amics, amigas, seguidores, seguidoras de aquel programa de Radio Pego, La Mosca. En nuestra columna semanal, que hem titulat El Tábano, volíem acercar anàlisis per a intentar comprendre el fenomen social, polític, que ha significat per a Argentina l'arribada d'un personatge com el Milei, que no ens cansem de repetir que fins a fa un parell d'anys feia humor i bromes de mal gust a la televisió. Milei, un home que no té ni estructura, ni política, ni militantes, no té partit. Primera vegada que passa al país, és una de les característiques, és una de les particularitats, llegar a un govern sin tenir partit i sin tenir estructura. Però bueno, és lo que ha elegit la gent. Tenemos que pensar que, como dicen tantos y tantos que saben más que nosotros, la democracia es la menos mala de las organizaciones para el conjunto de la sociedad. Desde este punto de vista hay que reconocer que alguien que se ha hecho con el 65% del electorado, que eso significa 2.400.000 personas que lo votaron, no es para dejar de considerar. Entonces decimos que, bueno, nosotros pensamos que tiene que ver absolutamente con la época que estamos viviendo, con lo mediático, con los trolls, y los trolls son esta enorme fábrica de producción y difusión automática de fake news, de falsas noticias, mensajes de odio, ataques a figuras públicas y exaltación de otras. Y la instalación de una agenda invariablemente manipulada por los grupos dominantes. Esto es lo que ha llevado. Vamos a tratar de descubrir o describir la catapulta que ha llevado Milei al gobierno. El objetivo de estos trolls y estas noticias falsas es inclinar a la opinión pública en la dirección deseada, creando polémicas
distractivas, diría yo, sacar las cortinas de humo, satanizando a ciertos líderes políticos o sociales, incluso sus organizaciones, y procurando influir en la población en vísperas de un proceso electoral. Los datos que surgen del análisis de distintos países confirman la eficacia de estos dispositivos. Ya hemos nombrado varias veces que esto mismo sucedió con Trump y esto mismo sucedió con Bolsonaro. El anonimato y la casi total impunidad que es consustancial a este tipo de actividades, que pone seriamente en cuestión el funcionamiento de los regímenes democráticos, facilitó el ascenso, como decíamos, a la superficie de los discursos de la extrema derecha, en algunos casos abiertamente neonazis, que en el pasado circulaban, como diría, en los subsuelos más profundos de nuestras sociedades, pero sin asomarse públicamente por temor a la sanción social. Hoy eso se ha terminado. Y propuestas o insultos antes juzgados como antisociales, inmorales, fascistas o nazis, circulan hoy en día ampliamente en las redes sociales. Toda esta lamentable perversión en la comunicación es favorecida por la comprobada rápida viralización de las noticias falsas o los mensajes de odio, cosa que ocurría mucho más lentamente en lo que podíamos llamar la galaxia Gutenberg, la época de la imprenta. La fase previa al advenimiento de la era digital, con un agravante, un estudio hecho en Massachusetts Institute, ha revelado que las fake news son más creíbles que las noticias verdaderas. Como lo oyen, vivimos en un mundo de la sin razón. ¿Cómo puede ser que las noticias falsas, dadas de determinada manera a las multitudes de oyentes y de televidentes, sean más creíbles las noticias falsas que las verdaderas? Y además viajan mucho más rápido en las redes las mentiras que las verdades. El reverso, la otra cara de esta peligrosa realidad, es también inquietante porque la credibilidad que gozan los medios tradicionales de información ha descendido dramáticamente en la última década. Mediciones realizadas a través de encuestas señalan que en el 2023 solo el 33% de los argentinos confiaba en los medios. Cifra igual a la de Japón. Tampoco en Japón creen en los medios. Incluso en Gran Bretaña pasa lo mismo. Un 31% de la gente solo cree en los medios, el resto no. Y en Estados Unidos esta cifra mejora, pero un poco, un 39%. Conclusión, las noticias falsas circulan en proporción inversa a la credibilidad de los medios tradicionales. Y la de estos, la de los medios comunes de información que teníamos, van claramente en descenso, sobre todo en Occidente, donde vivimos. Decimos así que esto es un espectáculo grosero, porque una de las consecuencias más preocupantes de estos fenómenos que nos ha traído a la era digital ha sido la naturalización de los discursos de odio y la aceptación de la crueldad como una forma también normal de relacionamiento, de relaciones sociales. Esto se percibe con claridad en un caso de excepcional trascendencia, por el cargo que ocupa quien incurre en tales conductas, el presidente Javier Milei, como decíamos. En efecto, este personaje ha hecho uso y abuso de expresiones agraviantes y groseras, propias de un boca sucia, como decimos en Argentina, para insultar y descalificar a sus críticos. La procacidad que ha exhibido en documentos y numerosos actos oficiales y ante dignatarios extranjeros, incluso como, yo qué sé, un tipo como Aznar, que lo han ninguneado, o al actual presidente de Uruguay, que se llama Luis Lacalle Pou, en su reciente intervención en la cena de la Fundación Libertad, se dirigió a ellos de una manera despectiva, porque los ven demasiado a la izquierda, imagínense ustedes. Esta cena de la Fundación Libertad es un lobby patrocinado y financiado por diversos medios y dinero estadounidense. Esta fundación habla de los extremos, lo que se puede llegar de la degradación de la política en manos de líderes que deben su efímera primacía a las redes sociales, como es el caso de Milei. En esta ocasión, Milei se volvió a olvidar de que es el presidente de todos los argentinos. Olvidó que, por desgracia, es ya una constante este tipo de salidas de madre y protagonizó un patético patinazo repleto de grosería, broma de mal gusto, imitaciones difamatorias de personajes públicos, como en su anterior etapa de bufón en la televisión. Todo este lamentable espectáculo que nos avergüenza como argentinos ante el mundo se combina con el sádico placer que expresa Milei cuando se refiere a los recortes en los gastos sociales, sobre todo a los jubilados, causados por eso que sacó como símbolo de una motosierra, en una conducta que habla de una patológica insensibilidad, diría yo, relativa a las consecuencias de sus actos que generan pobreza, hambre y muerte en nuestro país. ¿Cómo explicar tamaña crueldad? La única respuesta es que Milei no habita en este mundo, sino que, como todo profeta, insuflado por un insaciable fanatismo, vive en su perverso microcosmo blindado con 7 láminas de acero como Robocop y en donde no penetran el sufrimiento y los gritos de dolor que sus decisiones como presidente causan a millones de argentinos. Sus seguidores, lamentablemente, que por ahora son muchos en las redes sociales, parecerían ajustarse a una aguda observación del ensayista español, la mejor que he escuchado, un tal Basilio Baltasar, cuando dijo que el ciudadano modélico de la globosfera, que es lo que estamos viviendo, ese que mayoritariamente ha apoyado hasta ahora a Milei, en un infantil, incauto, ingenuo, impotente y recompensado con cebos y placebo, hipnóticos y adictivos, son hipnóticos y adictivos. El ciudadano de la globosfera, sobre todo de la juventud, fue tiempo atrás un ser humano y ahora es un muñeco en manos de los medios. Pobre desgraciado, acabó diciendo Basilio Baltasar. Confiemos que esta involución no sea reversible, irreversible, y que lo afirmado por Engels, recuerden, cuando le atribuyó al trabajo el papel decisivo en la transformación del mono a hombre. Gracias al trabajo, a crear instrumentos y herramientas, pasamos de mono a hombre. No vaya a ser desmentido ahora por la globosfera que estamos viendo, lamentablemente, que están devolviendo a los hombres y mujeres de corto pensamiento a sus orígenes simiescos. Somos simios en la era digital. Es de esperar que el muñeco, vapuleado y pauperizado por la despiadada lógica de los mercados, recupere más pronto que tarde su humanidad y su voluntad de construir un mundo mejor. Esperemos que ese 43% que no hemos votado a Milei, que odiamos lo que hace Milei, podamos organizarnos y poder salir a enfrentarlo, ya sea desde nuestros dirigentes sindicales, sea desde las organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo, sea desde las organizaciones barriales, que aún hoy, caídas y volteadas por el aluvión de medidas antipopulares del gobierno de Milei, podamos levantarnos y no elijamos seguir viviendo de rodillas. Fin la propera semana. Adiós.
I seguim amb la festa del País Valencià i amb el nou amb la nova Generalitat que s'està lluint. Mare Déu, rècord Guinness. Ara se'ls ha corregut fer una nova fundació. La Fundació per la Defensa d'Homes Maltractats. Mare Déu. Diu la VilaWeb del dimarts passat. És que, Tetelas, llegir aquestes coses sembla mentida que siguin veritat. La Generalitat Valenciana ha aprovat una resolució de la Secretaria Autonòmica d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia en què es mencionava una nova associació. La Fundació d'Homes Maltractats. Sí, sí, ho he escoltat bé. Fundació d'Homes Maltractats. Diu que és una associació impulsada per Vox, no podia ser una altra, que és al capdavant de la Conselleria de Justícia Interior. Asseguren que l'objectiu és protegir el col·lectiu d'homes maltractats per les seves dones. Però cal recordar, que Vox nega la violència de gènere i que rebutja les concentracions que es fan quan es comet l'assassinat d'una dona. A la resolució també s'assegura que la Fundació persegueix la igualtat integral de drets entre homes i dones, en concret vetllant per les víctimes masculines de violència en l'àmbit de les relacions de parella. Sí, seguiu escoltant bé. Vetllant per les víctimes masculines de violència en l'àmbit de les relacions de parella. Tela! Enric Nomdedeu, secretari autonòmic d'Ocupació amb el Botànic, l'anterior Generalitat, va denunciar la Fundació en un piulet el 3 de maig, en què ho comparava amb l'Acadèmia Valenciana del Tango. Sí, sí, sembla que ho vam comentar un dia. També s'ha creat l'Acadèmia Valenciana del Tango. Sí. Molt, 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 molt heavy tot. Avui, tot de partits polítics, de fa dos dies, se n'han fet ressò perquè la notícia ha transcendit els diaris. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, n'ha tret ferro i ha dit que la creació de la Fundació forma part del dret constitucional de lliure associació. El dret d'associació és per a tothom, estigui d'acord amb vostè o no. Aquí resideix la democràcia. Em sembla una reflexió bastant simple. El PSPB ha demanat de revisar la inscripció de la Fundació de Defensa d'Homes Maltractats en el Registre Autonòmic de Fundacions perquè es revoqui, ja que consideren que va en contra dels drets fonamentals i els principis democràtics. És inacceptable, han expressat en una piulada. A més, José Muñoz ha acusat Mazón d'assumir com a pròpies les tesis de Vox. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha alertat que s'ha entrat en una deriva molt perillosa perquè la Fundació banalitza la violència masclista de manera gratuïta. El PP i Vox cada vegada s'assemblen més, ha reiterat. Fins així la notícia. Ho vull llegir perquè és en un nivell, l'Acadèmia del Tango i la Fundació contra la Violència dels Homes Maltractats. Això, jo cada vegada que passen coses d'aquestes, penso en el Berlanga, director de cinema, que feia pel·lícules sobre el País Valencià, sobre Espanya profunda, i que tu miraves i deies, bueno, això és una mica una exageració d'una realitat. Doncs ara veient això, ell, escoltant això, llegint això, diria, mare Déu, em vaig quedar curt, però de llarg, comparat amb la realitat. No hace falta decir nada más.
Preserve molt la meva soledat, com un gran bé la carícia i tempte. Ningú no sap el que allà li dec, un sentiment feroçment solidari. Preserve molt la meva soledat, com un gran bé la carícia i tempte. Un sentiment feroçment solidari amb qui pateix, amb qui espera en silenci. Un vast amor per la mort i la vida. Cosa total, universal principi.
I ara us volia llegir la notícia que he comentat a la presentació sobre que sí, el País Valencià és on es dona més subvenció pels bous, pels toros. La notícia no és d'ara, és de l'11 de setembre de l'any passat, però no ha perdut actualitat, perquè, per desgràcia, segueix així. Diu el diari Punès del 11 de setembre del 2023, traduït ara, mantenint la vigència. Quasi el 40% del diner públic per a festes amb bous, amb toros, d'Espanya, es dona a la Comunitat Valenciana. Segons es desprèn d'una investigació realitzada per Animal Naturalis i CAS Internacional, en tots els municipis per descobrir quanta financiació es destina a aquestes festes. Així, la Comunitat Valenciana és, amb diferència, l'autonomia amb una major concentració en número de festes cada any. En concret, en 2019 es van fer 8.623 espectacles entre bous al carrer, bous envolats, bous ensogats o bous a la mar, segons senyala en un comunicat Anima Naturalis. De fet, el 50% de tots els municipis valencians organitzen cada any algun tipus de festa taurina, una xifra molt superior a la seva veïna Catalunya, en la que només el 3% dels municipis organitzen espectacles taurins. Castelló és la província on més inversió pública destina als bous, amb un 94% dels seus municipis actius en l'organització i financiació de festes taurines. Vall d'Alba, Cabanes i Vila-real són els tres ajuntaments que més festes celebren i més diners destinen en aquestes. Així, el 47% de totes les ajudes donades en la Comunitat Valenciana es reparteixen a la província de Castelló, amb un import estimat total de 8.782.360 euros. 8 milions. Que la converteix en la província on es reparteixen més ajudes d'Espanya, segons les mateixes fonts. Per la seva part, segons aquesta investigació, la província de València, el 41% dels seus ajuntaments tenen un pressupost municipal per a festes taurines, essent Puçol, Llíria, Sagunt, Alcàsser i el Puig de Santa Maria els municipis on es més s'aposta pels bous al carrer. Suposen el 38% de totes les ajudes de la Comunitat Valenciana, amb un import que ascendeix a 6.667.000 euros, que la converteix en la segona província que rep més diners en Espanya. En termes comparatius, la província d'Alacant és la que porta amb menys arraigo taurino. Només el 26% dels seus ajuntaments organitzen festes, essent Xàbia i Pedreguer els municipis on més s'aposta pels bous al carrer, amb una despesa estimada similar de 440.000 euros per aproximadament 40 festejos en cada municipi. En total, en aquesta província es destinen 2.055.915 euros, que corresponen al 40% de totes les ajudes de la Comunitat Valenciana i posen Alacant en el cinquè lloc d'Espanya on més diner públic es reparteix. La investigació revela que només el 22% dels municipis espanyols organitza cada any algun tipus de festa popular amb bous, la majoria concentrats al País Valencià, Castella i Lleó i Castella-La Manxa. Anima Naturalis i CAS Internacional han realitzat aquest estudi consultant, en base a la llei de transparència, la web de cada un dels 1.820 municipis que organitzen festes populars amb bous. La xifra estimada ascendeix a un total de 42 milions d'euros en 2019 per a la realització d'un total de 17.708 festejos, una quantitat que es manté més o menys estable any tras any en la majoria dels municipis, encara que alguns ja han arribat a doblar aquest 2023, com és el cas de l'Ajuntament de Fuenlabrada. Bé, és una mica més llarg, però la veritat és que no val la pena comentar-ho perquè ja dona una idea de el que es fa aquí sí, al País Valencià, sobretot Castelló i València. Ai, senyor, els bous, aquesta festa que ara s'ha creat tota una càtedra de terrorisme i els de la dreta estan que trinen perquè ja el Ministeri de Cultura els hi ha tret el Premi a la Tauromàquia. Per Déu, quin món, quina festa, mare de Déu.
Una presència així molt, molt somiada per nosaltres. Directament des del Carib, des de la illa de Cuba, Ani Garcés! I directament des del nostre País Valencià, des de Ciudad Jara, del Raval, una sábana sucia sin ropa, hay un niño jugando, perdió aquel balón tan bonito y tan roto. Amanecen en un callejón el turista, el bufón y una loca, ha inventado una nueva canción, pues también se le fue la pelota. Se imagina viviendo algún día lejos de aquel lodazal, quiere pensar que tras las aguas tan frías de aquella ría todo es ideal. No ves que aquí tu casa es la mía, que es tan fácil soñar, que es otro ciclo vital, rituales de santería. ¡Ani!
Baila juntito en los pies, ritmo de calle al son del tres.
Con la sonrisa pa'lante y el llanto al final ya volviste a mirar, que pronto venden las pieles europeitos y gringos.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
Molt bona nit, això és Hauria de ser veritat, una col·laboració amb La Mosca, el programa que dirigeix Jordi Mata i que controla i harmonitza el nostre estimat Vicent Morera. Bé, avui parlarem un poquet de cine, d'una pel·lícula que es va fer en el 1978, La invasió dels ultracosmos de Philip Kuhlman, que és una pel·lícula en els quals hi ha una invasió extraterrestre i que d'alguna manera el que fan és suplantar els humans. I em vinc a referir-me que d'esta pel·lícula és l'aspiració clàssica del que està passant avui en dia en els franquistes que tornen. Considere que els franquistes que tornen són els mateixos personatges que els protagonistes extraterrestres de la pel·lícula La invasió dels ultracossos. Per què? Primera i principal, perquè són involucionistes, són bramons. D'alguna manera, quan adquireixen poder, intenten sobretot anul·lar o eliminar els drets socials que s'han aconseguit. Ja sabeu que aquí en el País Valencià, per alguns la Comunitat Valenciana, han reduït un 60% els diners destinats a serveis socials. Aleshores, tota aquella gent que vulgui demanar una ajuda per a algun familiar per a entrar en una residència sap que ho té molt, molt, molt mal. Aleshores, també ja de per si retallen sempre pel mateix lloc, en festes, en coets i en fer carreres de cotxes i el que hem fet sempre, això no va minvar. I també pues, porten estos ultracossos, porten damunt, ho porten també en, com a extraterrestres, ho porten en l'ADN, el de robar. Ja sabeu que el primer famós d'ultracossos va ser, han sigut sempre els Borbons. Ja després dels Borbons, un gran líder que tenen els ultracossos va ser Saplana, que ja l'home es va cansar de robar tot el que va voler i més, i ara pensa que torna. I com sempre, tampoc vull que citar-me molt, el que ens preguntem, on es poden trobar? Doncs molt fàcil. Es poden trobar principalment en les llistes de Vox. Es poden trobar, si volem visualitzar-los, perquè les llistes de Vox, pues, principalment tenim les llistes, però no es poden veure físicament, es tenim en la televisió, per exemple, en la boda d'Almeida estan allí tots els ultracossos, els Borbons, la família i tota la penya d'ultracossos. I després es poden veure, o per almenys sentir, en totes les ràdios i televisions aquestes que n'hi ha alternatives d'ultradreta, d'ultracossos, que sempre estan intentant imputar, denunciar i marejar-nos a tots per un duro. Ja sabeu que aquí, en el País Valencià, al principi està en callaets, però ja han fet maltats a nivell d'educació. Les noves lleis d'educació han tingut problemes en les escoles d'idiomes, han tingut problemes, ja ho he dit abans, en serveis socials, i continuaran, i continuaran, i continuaran. A mi em sap mal perquè n'hi ha gent que espera una solució, no sé de què, però jo veig que molta gent que els ha votat segurament no arribaran a cobrar la jubilació, perquè a nosaltres no es la llevaran, però sí que si continuem molt de temps en el poder, molta gent tindrà problemes en acabar a tindre un sou digne com, o quasi digne com el que tenim nosaltres. I ara, per acabar, diré, com sempre, que el nostre estimat poble, Pego, ja van tindre un famós ultracos que va ser Barrow, que jo pensé, com sempre, sabeu que el nostre poble és un poble destacat i abans que els ultracossos arribaren a estar per tot arreu, ací Pego ja en teníem un de primera classe, que van poder eliminar-lo d'una manera digna, i jo pensé que ahir la justícia va ser un punt a favor. Aleshores, què hauria de ser veritat, que és el títol del programa? Hauria de ser veritat que nosaltres, els que encara no estem baix la influència dels ultracossos, i es quedem al carrer. Hauria de ser veritat que la gent no resignara a queixar-se simplement a casa o en petit comitè, i començàvem a protestar, a eixir, des de les manifestacions a favor o en contra de la massacre que n'hi ha en Palestina, que també és un altre ultracos, també les manifestacions en contra de qualsevol guerra, siga del tipus que siga, les manifestacions a favor de tot el moviment involucionista que porten els ultracossos, i denunciar en tot moment els comportaments dels franquistes, que també jo us dic els ultracossos. Molt bona nit, i vos recorde que Ràdio Pego és un espai de llibertat i que hem de lluitar tots per a que no siga invaït mai pels ultracossos.
I ara em volia fer ressò d'una notícia que dins de la seva gravetat del fet és positiva i d'una mica d'esperança, que és l'acampada pro-Palestina a la Universitat de València, que feia uns dies que dura. aquesta notícia fa uns dies i és notícia de la mateixa televisió espanyola. Es fa ressò. I comenta que el jardí d'accés a la Facultat de Filosofia de la Universitat de València floreixen les tendes de campanya des de fa uns dies. El moviment estudiantil inicià una acampada en solidaritat amb Palestina el darrer 29 d'abril, sent la primera a Espanya i la quarta en Europa. De moment, sembla ser que la duració és indefinida. Tant l'assemblea inicial com l'acampada han sigut impulsades pels col·lectius BDS País Valencià, boicot, desinversió i sancions a Israel, i Estudiants per Palestina, on s'han sumat a la creixent resposta universitària i mobilització en altres parts del món. Hem de dir que també ahir mateix va també començar a fer una acampada a la Universitat de Barcelona. Hem fet una crida a les associacions que sabíem que vindrien, segur, per no fer una crida pública i que ens impedeixi l'entrada, relata Esther Monge Hernández, membre d'ambdós col·lectius. La jove relata amb gratitud el gran recolzament que han rebut des de que ho van anunciar a tot el món. Ja només de la gent que vol acampar o participar públicament en les activitats, sinó de la població que s'acosta a preguntar, a informar-se i a donar-nos les gràcies. Jorge Ramos també es sorprèn per la quantitat de gent que va haver-hi al primer moment. Aquest professor, doctor d'Història Contemporània i membre de l'acampada palestina, assegura que estan molt orgullosos de que s'hagi reactivat l'activisme estudiantil i més per la major causa que té la humanitat com és la Palestina. En aquest sentit, Ramos ha volgut recordar la lluita d'altres generacions per aconseguir molts dels drets que avui en dia disfrutem gràcies a les seves paraules. I gràcies a les seves paraules, la lluita, la sang, la suor i les llàgrimes. En un comunicat, els col·lectius han assenyalat que es tracta del genocidi més documentat audiovisualment per a les seves víctimes i els seus genocides, el més greu que hem viscut en la nostra vida, i el que pitjor parla de l'Atlàntic Nord per la seva complicitat amb el règim d'apartheid israelí. Per aquest motiu, han decidit passar a l'acció i esperen que s'hi sumin més campus a les seves peticions. A la mobilització s'han acostat també ciutadans per deixar material, roba, menjar, fins i tot diners, per mantenir viva la protesta. Això anirà més, asseguren. Animem a la gent que es posi de peu contra el genocidi. Dormim la primera nit 48 persones, comenta Irene Jorde, estudiant de Filosofia i Dret i encarregada de la caixa i el menjar a l'acampada. Si bé el dimecres va baixar lleugerament la presència, el dijous, per la nit, van tornar a arribar a les 50 persones. És durant el dia quan l'afluència de gent és més gran, inclús per la presència de famílies amb nens per organitzar activitats. Podríem dir que encara estem al procés de constitució, explica l'estudiant. El plantejament inicial és el d'acampar de forma indefinida. L'organització, duració i demés es van decidint en assemblees diàries. Ens mantindrem així fins que la universitat decideixi pronunciar-se o nosaltres considerarem que s'ha complert el que preteníem. Assegura l'acampada. Exigeix que Espanya posi fi a la compraventa d'armes i les relacions amb Israel, a més de que se sumi a la iniciativa sud-africana en el Tribunal Internacional de Justícia de la ONU, recuperant la jurisdicció universal i posant fi a la persecució i criminalització de la solidaritat amb Palestina. Així mateix, els col·lectius demanen acabar amb la llei mordassa i d'estrangeria. Per l'altra part, les protestes demanen a la Universitat de València un compromís clar, ferm i escrit de no signar cap acord o conveni amb institucions israelíes, així que no acabi els crims contra el poble palestí, com la violació sistemàtica dels seus drets. Per l'altre costat, reclamen que és necessari rescindir les relacions amb empreses considerades com còmplices d'aquests crims. En concret, citen a HP, Agua Eden, Banc Santander o AXA, entre altres. Per la seva part, la institució ha recalcat en un comunicat que les reivindicacions van més enllà de les seves competències, no manté acords de col·laboració amb universitats israelis i han demanat un alto al foc immediat i permanent a Gaza. Els missatges de recolzament, alguns dels quals arribats inclús des de Gaza, els animen a seguir endavant amb la seva reivindicació. La ciutadania valenciana s'ha bolcat amb nosaltres. Se'n posa la pell de gallina. És espectacular, anyada Irene. El grup d'estudiants reflexiona en les assemblees sobre el que està passant en aquests països, en altres països. Es consideren afortunats, ja que en llocs com França o els Estats Units, les protestes es reprimeixen amb l'ús de la força. És desalentador, perquè si veus les notícies et treuen les ganes, t'entra por, confessa Irene. I afegeix que aquesta forma d'actuar es converteix en una eina de desmobilització. Bé, doncs això sembla que està agafant força i esperem que s'hi vagin sumant moltes més universitats i seria bo també que s'hi sumessin els partits polítics, sindicats, sobretot d'esquerres, perquè amb les convocatòries que jo he vist que hi hem anat, no hi ha cap signatura d'aquests partits. I això és una cosa que jo trobo inexplicable. No puc entendre que en una situació de genocidi, d'assassinats massius que està fent aquest govern criminal d'Israel, no hi hagi una resposta des de l'esquerra o del progressisme, que diuen a Xina, des del PSOE, Esquerra Unida, UGT, Comissions i altres sindicats a l'esquerra. No les veig enlloc, aquestes convocatòries. I a mi això em té descol·locadíssim i molt decebut, evidentment. Bé, seguirem informant. Bé, i ara per acabar el programa volia posar un tall d'un míting del Feijó, molt curtet, perquè fa una reflexió d'aquelles que dius de traca i mocador, perquè veieu el nivell d'aquest personatge, de la incultura, la prepotència, la xuleria i l'analfabetisme d'aquest personatge, perquè en diu una rere l'altra. I aquesta és que s'ha atrevit a dir que l'andalús és un idioma propi. Sí, sí, així mateix. És a dir que el nivell estratosfèric d'aquest país, d'aquesta piel de toro, arriba als nivells ja, jo crec que fins i tot Milei ja sembla un alumne avantatjat, perquè és que els mestres estan aquí. Aquests de Vox que estan aquí, així al País Valencià tenim el govern aquest, que ja ho heu sentit, l'Acadèmia del Tango, la Fundació contra Homes Maltractats, una sèrie de barbaritats, que la Llei de Concòrdia, bueno, una sèrie de barbaritats i altres coses que dius, bueno, què passa, no? Però bueno, això és una, perquè és ideologia. Però la incultura, que també la tenen, i grossa, aquí la veureu reflexada amb aquesta reflexió del senyor Feijó. I per acabar-ho, només dic una cosa. No hace falta decir nada más. Escoltem a Feijó fent aquesta reflexió.
Si hablamos gallego y hablamos catalán y hablamos valenciano y hablamos andaluz, en el caso de que lo consideremos también un idioma con acento propio, hablamos todas las lenguas de España. Somos el partido más diverso de España. Somos el partido más autonomista de España. Y hablamos andaluz, en el caso de que lo consideremos también un idioma con acento propio. Queremos una Cataluña donde deje de estar en los peores puestos en educación. Porque la educación es la base del futuro de un pueblo.
Bé, fins així el programa. No podia acabar millor que amb aquesta reflexió del senyor Feijó. M'ha sortit un rodolí complet. Apoteòsic, eh que sí? Ja ho havia anunciat. Bé, res, el programa esperem que us hagi agradat. Ja sabeu que ens podeu trobar a la web de radiopego.com tota la setmana, a partir de demà. I res, us esperem la setmana que ve. Que sigueu feliços, mengeu anissos i més que mai visca la República.